És la una. Diumenge passat el programa a l'Ajuntament a casa de l'Espluga FM Ràdio, els partits polítics de l'Espluga de Francolí es van enfrontar de nou a un debat grupal.
En el debat i a l'entrevista al cap de l'oposició es van reprendre molts temes que havien quedat pendents durant els gairebé 2 anys d'aturada de l'emissora.
Sí, el fet és que abandonar el grup que et dona suport per representar-te a les eleccions et transforma d'alguna manera en un trànsfuga.
Ho coneixerem tots els detalls en aquest informatiu, així com també aquesta setmana s'ha emès la sentència del cas de la mort de Sara Lozano, en què confirma els 15 anys de presó per a Jaume Solsona.
La sentència de 15 anys coincideix amb la que en el seu dia ja va demanar per unanimitat el jurat popular, després de considerar Jaume Solsona culpable dels fets.
I una trentena de joves espluguins van participar a la trobada de joves que va tenir lloc aquest passat dilluns al local de l'Associació Juvenil Eubengen.
Una trobada organitzada per la Regidoria de Joventut de l'Espluga, la Tècnica de Joventut del Consell Comarcal i la Associació Juvenil a l'Eubengen. La reunió pretenia recollir idees, propostes i queixes constructives sobre les polítiques de joventut.
L'objectiu bàsicament era doncs, trobar-se amb els joves i comentar una mica la seva situació actual, què els agrada dels que es fa.
I el Departament d'Ensenyament ha otorgat un total de 210 ajuts de menjador a la Conca de Barberà.
Es divideixen en 148 ajuts de menjador del 50% i 62 ajuts de menjador del 100%.
L'Ajuntament de Montblanc ha finalitzat la primera etapa de l'elaboració d'un pla d'acció per a l'energia sostenible.
Aquesta serà l'eina que guiarà el municipi a arribar al 2020 amb un 20% menys de les emissions de gasos d'efecte hivernacle respecte al 2005, complint amb els compromisos adquirits en el marc del Pacte d'Alcaldes.
I en esports.
Avui destacarem l'èxit de participació al Dia d'Activitat Física i l'Esport de l'Espluga Francolí.
En cultura repassarem els actes d'aquests dies a la Conca en motiu de la Setmana Santa. Uns dies també en què Montblanc es prepari per viure la 30a edició de la Setmana Medieval, que tindrà lloc durant els propers 2 caps de setmana.
Aquests són els titulars. Comencem.
L'Espluga FM Ràdio. Informatius.
El passat diumenge, l'Espluga FM Ràdio va emetre en directe una nova edició de l'Ajuntament a casa. En aquesta ocasió s'entrevistava el cap de l'oposició a l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí i seguidament s'obria un debat amb tots els grups polítics en un nou format que ha estat acordat per tots els partits dins de l'òrgan de gestió de la ràdio.
Exacte, de fet, aquest Ajuntament a casa era el primer en què l'oposició tornava a tenir veu a l'emissora després dels gairebé 2 anys d'aturada i es van reprendre molts temes que han quedat pendents durant aquests anys.
La conversa amb el cap de l'oposició va iniciar-se parlant d'aquests 2 anys de mandat de Convergència i Unió. El periodista Òscar Palau va preguntar a Jordi Miró, de Som Espluga, si creia que el seu partit havia comès algun error per no estar al capdavant de l'Ajuntament, tot i haver guanyat en vots les eleccions.
Creus que vau fer algun error, Som Espluga, perquè tu avui no siguis aquí com a alcalde?
Penso que no, que nosaltres vam actuar lealment i en conseqüència els nostres plantejaments. L'error va ser en tot cas d'inici del senyor Antoni Vendrell i del David Rovira, que es van saltar totes les qüestions democràtiques que podria haver aquí, i crec que va ser un acte poc intel·ligent de l'Antoni Vendrell, perquè s'ha fet malveure per molta gent al poble i podia haver fet d'una altra manera.
Recordem, després de les eleccions, Som Espluga demanava al regidor d'Espluga Viva, Antoni Vendrell, que no es posicionés a favor de cap partit. Segons diuen, hauria quedat com un galant i això hagués permès que el diàleg entre els 3 grups acabés amb una entesa millor per al poble.
Nosaltres li demanàvem que s'abstingués amb l'elecció de l'alcalde, amb la qual cosa ell quedava com a garant de la nostra alcaldia i del nostre govern, i si ho tindríem que pactar tot amb els 3 grups, o amb ell, o amb Convergència i Unió, de la nostra voluntat de diàleg, pensem que això hagués pogut sortir un govern prou fort com per continuar-hi.
Jordi Torre, regidor de Convergència i Unió, recordava a l'oposició que van ser ells els que no van voler apostar per aquest govern d'unitat.
I quan nosaltres vam seguir apostant per l'aposta del govern d'unitat, se'ns va dir que Som Espluga no volia entrar en cap govern on hi hagués l'Antoni Vendrell, perquè l'Antoni Vendrell tenia una bomba de rellotgeria la persona de l'Antoni Vendrell, que explotaria en qualsevol moment i que Som Espluga no en volia sortir esquitxat.
No obstant això, Jordi Miró considera que no és coherent que Antoni Vendrell segueixi constant com a regidor d'Espluga Viva a l'Ajuntament quan setmanes després de les eleccions ja va abandonar aquest grup, creuen que s'hauria d'haver adherit ja a Convergència o al PDeCAT.
El mateix grup també considera que abandonar el grup amb el que es va presentar a les eleccions el transformi en un trànsfuga.
Sí, el fet és que abandonar el grup que et dona suport per representar les eleccions et transforma d'alguna manera en un trànsfuga, ni que després el fet de que no s'hagi, de que sigui l'únic regidor d'aquest grup, no s'hagi pogut materialitzar aquest fet.
Posteriorment, en el debat a grups, Antoni Vendrell va contestar a Miró comparant el grup de Som amb el grup del Partit Popular.
Sí, el fet és que...
Continuem, que si trànsfuga, això, però com ja han mentit tants noms, de tant en quant falten, que això també crec que jo, per la meva part, amb 2 anys no he faltat mai amb ningú, i ells de tant en quant falten, de tant en quant amenacen, ara ja fa temps que no, me sembla que ja m'han deixat per impossible, I és clar, jo no crec que això sigui fer poble, ni fer política, ni fer res. Suposo que deuran guanyar majoria absoluta, perquè el PP, que ho fa torrat, sempre guanya, doncs potser a la pròxima legislatura guanyaran. I jo que me n'alegraré si fan coses pel poble. Mm-hmm.
Josep Maria Vidal, de Som Espluga, responia a Antoni Vendrell dient-li que mai s'ha faltat el respecte a ningú.
Parlar d'amenaces i parlar de faltar a la gent crec que no és veritat, i tant ho puc dir per una banda com per l'altra. Jo crec que de part teva mai ens has faltat ni mai ens has amenaçat, però jo també et puc dir que de part nostra ni t'hem faltat ni t'hem amenaçat. L'únic que hem estat contundents, i això és veritat, en explicar el que ha passat després de les eleccions, que després de les eleccions resulta que tenim un grup de gent que guanya les eleccions, un segon grup que treu el mateix nombre de regidors que no guanya les eleccions, i un tercer grup, en aquest cas el teu, que és un regidor que és qui decanta la balança cap a un lloc o cap a un altre.
El periodista Òscar Palau també va preguntar al grup de l'oposició com veien actualment la relació que tenen amb l'equip de govern de l'Ajuntament.
De fet, l'alcalde de l'Espluga, David Rovira, confirmava fa unes setmanes en aquesta emissora que les relacions entre ambdós partits polítics s'havien normalitzat, però Som Espluga no ho veu ben bé així.
Bé, sí, s'ha normalitzat amb el fet de que quan plantegem algun tema que no els agrada passen el rodet i ja està, el tema de diàleg és pràcticament nul. I bé, ells fan la seva i nosaltres intentem proposar coses que siguin positives per l'Espluga i pel bon fer del poble.
Així mateix, Jordi Miró creu que l'equip de govern actualment no funciona del tot bé. Creu que els projectes en curs tarden molt a resoldre's.
Creieu que funciona bé l'equip de govern?
No, jo crec que podria funcionar millor, perquè els temes tarden molt en resoldre's, van molt lents, sembla que hi hagi algunes regidories que no acaben de funcionar ni d'arrencar, i tenim temes pendents importants que no es porten a terme.
Som Espluga, durant l'entrevista, va posar com a exemple que una de les regidories que creuen que actualment no està funcionant és la de Comerç, que actualment coordina precisament Antoni Vendrell.
La regidoria de Comerç, per exemple, no acaba d'arrencar. No veiem el regidor de Comerç posat en solventar problemes dels comerciants ni de les empreses del poble.
Que és l'Antoni Vendrell.
És l'Antoni Vendrell, sí.
Un dels retards que Jordi Miró esmentava durant l'entrevista era, per exemple, la creació del Consell de Participació, que encara no s'ha constituït i havia de permetre a l'oposició tenir veu amb els nous pressupostos.
Al febrer s'ha portat a terme els pressupostos participatius que es tenia que haver portat a terme durant l'any 2016. Tot s'ha retrasa, tot va tard, doncs això té conseqüències amb el retard d'altres coses, perquè vam dir que el procés participatiu es faria en l'àmbit del Consell de Participació, i el Consell de Participació no està constituït encara.
En el posterior debat amb els grups polítics també es va parlar de molts altres temes que preocupen el futur de la població, com ara són el comerç, els problemes d'habitatge o de l'elecció del nou jutge de pau de l'Espluga de Francolí. Poden escoltar, de fet, aquest programa complet i aprofundir en tots els punts de vista a la nostra plana web esplugafmradio.cat.
La següent edició de l'Ajuntament a casa serà el proper mes de maig. Consistirà en un debat complet amb tots els grups municipals.
I aquesta setmana s'ha emès la sentència del cas de la mort de Sara Lozano, en què confirma els 15 anys de presó per a Jaume Solsona.
Aquesta sentència de 15 anys coincideix amb la que en el seu dia ja va demanar per unanimitat el jurat popular, després de considerar Jaume Solsona culpable dels fets.
En efecte, es considera l'únic acusat del cas culpable d'un delicte d'homicidi, amb un greu agreujant de superioritat i també aprofitament de les circumstàncies de lloc i temps, amb un atenuant d'embriaguesa. Així que, a part dels 15 anys de presó, la jutgessa del cas també condemna Jaume Solsona a no apropar-se a menys de 200 metres del germà de la víctima, Mario Lozano, durant 25 anys, i a més, a indemnitzar-lo amb 140.000 euros.
Recordem que ja fa poc menys d'una setmana que Jaume Solsona es troba ingressat en presó provisional i que anteriorment ja havia complert també 20 mesos de presó provisional. Ara caldrà veure si la defensa presenta recurs a la sentència de la jutgessa.
I una trentena de joves espluguins van participar a la trobada de joves que va tenir lloc aquest passat dilluns al local de l'Associació Juvenil Eubengen. Una trobada organitzada per la Regidoria de Joventut de l'Espluga, la Tècnica de Joventut del Consell Comarcal i l'Associació Juvenil Eubengen. Erika Soriano és la regidora de Joventut de l'Espluga de Francolí.
La trobada de joves, la idea sorgeix des de la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de l'Espluga i després s'organitza conjuntament amb l'Estel, que és la Tècnica Municipal de Joventut, i també s'implica que doncs ho venguen com a representació dels joves dins de l'Espluga, no?
La reunió pretenia recollir idees, propostes i queixes constructives sobre les polítiques de joventut municipals. Per tal de promoure el debat entre els assistents, es va realitzar una dinàmica en la qual els joves van definir a títol personal les actuacions en matèria de joventut que consideren que s'estan fent bé, les que no es fan i s'haurien de fer i les que no s'estan fent.
L'objectiu bàsicament era doncs trobar-se amb els joves i comentar una mica la seva situació actual, què els agrada del que es fa, què no els agrada del que es fa, què troben a faltar, propostes, debatre una mica tot això, no? I
a més, es van valorar positivament els banys nocturns que es fan a la Setmana de la Joventut i s'ha plantejat la possibilitat que n'hi hagi més al llarg de l'estiu. També es va valorar positivament que l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí faci fòrums, trobades, reunions i consultes als joves per definir les polítiques que els afecten.
D'altra banda, es van criticar els sistemes de comunicació entre els ens que gestionen els joves i els propis joves, ja que no aconsegueixen arribar a tothom. I com a conseqüència, es va proposar una modernització en els sistemes de comunicació de l'Ajuntament, el punt d'informació juvenil a Francolí i també a Eubengen. De fet, David Casanovas és president de l'associació i valora positivament aquesta trobada.
I la reunió des de l'associació juvenil a Eubengen la valorem molt positivament perquè van assistir molts joves i ens van donar moltes idees per, com diguem, per poder tirar l'entitat activa endavant i ser més propers amb els joves que...
Una altra demanda històrica va ser la realització de més festes tant a l'estiu com a l'hivern. Eubengen va explicar als assistents la dificultat, el desgast personal i la magnitud de treball que suposa realitzar una festa i va animar els joves a fer propostes concretes i implicar-se en l'organització de les festes.
Finalment, es va parlar de la possibilitat de dinamitzar el local d'Eubengen, situat a l'antiga sínia. Es tractaria de realitzar activitats periòdiques al llarg de tot l'any.
La trobada va finalitzar amb un sopar a peu dret, gentilesa de l'Ajuntament de l'Espluga. El Departament d'Ensenyament ha otorgat un total de 210 ajuts de menjador a la Conca de Barberà que es divideixen en 148 ajuts de menjador del 50% i 62 ajuts de menjador del 100%.
La diferència d'ajuts concedits aquest curs respecte a l'anterior està relacionada amb la modificació dels llindars econòmics d'accés.
La xifra definitiva encara pot ser més alta a causa de les noves sol·licituds presentades durant el curs escolar i cal recordar que es tracta d'una partida oberta i que s'atenen els ajuts sobrevinguts durant el curs escolar, sempre i quan es compleixin els requisits d'accés. Seguim amb més informació. L'Ajuntament de Montblanc ha finalitzat la primera etapa de l'elaboració d'un pla d'acció per a l'energia sostenible, que serà l'eina que guiarà el municipi a arribar al 2020 amb un 20% menys de les emissions de gasos d'efecte hivernacle respecte l'any 2005, complint amb els compromisos adquirits en el marc del pacte d'alcaldes.
Aquesta primera etapa ha consistit en realitzar un inventari municipal de consums energètics i d'emissions de gasos d'efecte hivernacle associades als principals sectors d'activitat. L'inventari ha permès detectar els sectors que tenen major impacte a nivell d'emissions, com són el transport i el sector domèstic.
Per aconseguir aquesta reducció del 20%, l'Ajuntament de Montblanc portarà a terme diverses accions sobre els sectors d'afectació del Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible, com són el terciari, el residencial, el transport i el tractament de residus.
L'Ajuntament de Montblanc ja ha iniciat la segona etapa on es definirà el Pla d'Acció que ha de permetre assolir els objectius de reducció establerts.
La Passió de Cervera va estrenar aquest passat 8 d'abril per primer cop un actor de fora de la ciutat per interpretar el paper de Jesús, Jordi Saumell.
L'espectacle, que té una tradició de 5 segles a la capital de la Segarra, va escollir l'actor i periodista espluguí Xavier Lozano per encarnar el paper principal de la representació, després d'un càsting convocat aquest any per ampliar el repartiment d'actors.
Sereu saciats, feliços els qui plorem, perquè riureu. Sereu feliços quan us sortiran els ous i us insultaran i proscriuran el vostre nom com a dolent a causa del fill de l'home. Alegreu-vos aquell dia i celebreu perquè la vostra recompensa és gran. És així.
L'Espluguí ha encarnat altres personatges en obres de temàtica similar com el doctor Bertran a l'Amo Nou l'any 2013 o el pagès Josep a Terra Baixa l'any 2016. També ha estat guionista, director i actor de l'espectacle teatral de la recreació històrica de l'Espluga de Francolí, El fluid de l'aigua, entre altres produccions escèniques i teatrals.
Si li ha pes a la mà, o sents Pilar, us amenaça tu i el emperador, us amenaça, si ho deixes viure amb David o César, perquè no té, que se'l ve rei, contra mi o l'emperador. Però ja es diu el vostre rei, rei del Jumel, nosaltres només volem com a rei.
Als 31 anys, Javier Lozano ha assumit el repte d'interpretar Jesús en una ciutat que té inscrita la passió a la seva història i que ha aconseguit que aquest espectacle d'arrel medieval s'hagi convertit en un referent a nivell de país. Javier Lozano s'ha incorporat a l'espectacle com a segon actor del paper de Jesús, que des de fa 18 anys interpreta el cerverí Xavier Juan, que ara combinarà amb Lozano la interpretació del personatge. L'Espluguí tornarà a interpretar Jesús en la propera representació del 22 d'abril a les 4 de la tarda.
Seguim, i aquesta setmana la Cultural Jordi Francolí ha anunciat la 7a edició del Festival Riubombori de l'Espluga, que se celebrarà l'1 de juliol. Aquesta edició es consolida al calendari musical d'estiu del Camp de Tarragona com a cita de referència on escoltar i descobrir música i autors del territori.
Aquesta edició comptarà amb importants novetats que la Cultural Jordi Francolí desvetllarà les properes setmanes. L'entitat vol dotar el festival d'un nou enfoc per avançar en una oferta més atractiva per al públic i apostar per donar-li una major dimensió.
Tot i les novetats previstes, la Cultural vol mantenir l'essència del festival i de difusió i homenatge al llegat musical de Jordi Francolí.
Atura't vianant i tasta l'aigua fresca, que és bona com la bresca, gemada i regalant. Recorro la muntanya i en sé els indrets més bons. Soc filla de l'entranya d'on ragen les 100 fonts.
I la tradició de la mona pren protagonisme a les quatre pastisseries de l'Espluga de Francolí a poques hores que els padrins entreguin la mona als seus fillols.
Sí, David Cobo, Josep Maria Ferrer, David Ferrer i Josep Maria Cabal són els pastissers que s'encarreguen de donar forma a les figures de xocolata que veiem als aparadors de la vila. Una tasca que, en una tertúlia en aquesta casa, van assegurar que és entretinguda.
Nosaltres crec que no ens costa de fer la xocolata, no? Potser és només el que diu el David, la imaginació.
Què faré, no?
Quan veus una peça feta dius, ostres, que maca. Sí, però allò ha hagut de començar.
Els pastissers espluguins estan d'acord amb la poca valoració que es dona als mestres xocolaters i a les figures que elaboren.
No, jo crec que a la xocolata no se li dona el valor que se li hauria de donar com a figura artesanal, perquè al final els pastissers tots som artistes. I al final és una peça de xocolata que està elaborada. No és el mateix que esculpir una ceràmica, que esculpir una pedra, que esculpir X, tot té la seva dificultat. Però és que la gent, quan va comprar la figura de xocolata, no entén que allò té el preu aquell. No ho entenen. No ho entenen i després es gasten 6-10 euros amb un ninot de plàstic.
I suposo que no deuen imaginar el que costa
la dificultat
elaborar aquella figura, les hores que hi estem.
I pel que fa a la mona, la tendència segueix la dels darrers anys. Les mones amb més demanda són, tal com asseguren els pastissers, les de mantega i les de xocolata. A més, asseguren que la mona de fruita està en un clar declivi des de fa un grapat d'anys.
Mantega i xocolata.
Mantega i sàcher, és el més estrella. La mantega, al final, mantega. És que només se menja per Pasqua. Vull dir, bueno,
la de mantega.
Menja tot l'any, però la tradició és la mantega per Pasqua. I llavors la de xocolata, perquè els nens la xocolata els xifla.
Xocolata, cremada, iema, mantega, fruita, quina marxa més? Pues, depèn, no?, criteris. Per qui és? Per un nen petit? Per una persona gran? Per un nen petit? Xocolata. Una persona gran? Bueno, mantega, fruita, Sara.
Un altre tema molt debatut entre el gremi de pastissers és la competència que suposen les grans superfícies que, en els darrers anys, han apostat per l'elaboració de mones i figures de xocolata a baix preu i que suposen un competidor molt gran pels petits artesans. Aquests, però, afirmen que la qualitat d'una mona de pastisseria es distancia molt de la que poden oferir les grans superfícies.
No, és que al final acabarà tot malament, eh? Clar, al final només hi haurà superfícies, grans superfícies, i la gent acabarà malament.
Jo crec que hi ha un gran desequilibri. De cada vegada són menys professionals com nosaltres, n'hi ha menys, i més gent que ven aquest producte que fem nosaltres.
Penseu una cosa, que menjar a qualitat no surt car, eh?
No.
No, no, menjar bé no surt car. A la llarga?
No.
El que prenyi és pagar poc i que no sigui bo. És una guerra perduda, que no guanyem. Amb això no hi podem lluitar. Nosaltres el que hem de lluitar és amb la qualitat del nostre producte.
I no podem fer res més.
I res més.
Malgrat això, els pastissers són optimistes en el futur del seu ofici i de la tradició de la mona, que seguirà viva mentre hi hagi padrins i nens.
Però el principal és que hi hagi padrins, que hi hagi canalla, que segueixin la tradició, perquè tot i les pegues que hi pugui haver de les tradicions, sí, la mona se segueix fent.
Aquestes són les opinions dels mestres pastissers de la pastisseria Cabal, pastisseria Cobo, pastisseria Ferrer Camell i pastisseria Ferrer.
I Serral està preparant per acollir una de les cites clau en el seu calendari, la Diada de Pubilles, que tindrà lloc aquest diumenge 16 d'abril al llarg de tot el dia, amb diversos actes.
Com és tradicional, les activitats duran el tret de sortida a les 11 del matí i ho faran pels carrers del municipi en una cercavila liderada per la xaranga Toca Bemolls, que servirà per recollir les pubilles 2017 a les seves respectives cases.
Seguidament, a 12:15, a l'Ajuntament de Serral tindrà lloc l'acte institucional de proclamació de les pubilles 2017. Aina Llambes, Alba Garcia, Júlia Lloses, Lavínia Irsco, Mar Marimón i Marta Cortada, en el marc del mateix acte, també es farà el comiat de les pubilles 2016.
La festa continuarà a la 1 del migdia a la plaça de l'Església, amb sardanes de la mà de la Cobla Orquestra Meravella. Més tard, a les 6 de la tarda, a la sala recreativa municipal, tindrà lloc el concert de Pasqua, seguit del ball de tarda amb la celebració del ball del Ramallet. La jornada finalitzarà passada la mitjanit, amb el ball de gala i el ball de les pubilles amb l'Orquestra Meravella i la Disco Mòbil.
L'alumnat de tercer d'ESO de l'Institut Martí Lomà de Montblanc va participar el passat mes de febrer als tallers Soc diputat, soc diputada al Parlament de Catalunya. L'activitat consistia a elaborar i presentar un projecte de llei i es va continuar a les classes de tercer d'ESO des de la matèria de Ciències Socials.
Els alumnes de Montblanc van optar per desplegar l'articulat d'una llei que legalitzés l'eutanàsia, un dels punts de la proposta electoral que s'havia presentat en un dels tallers previs.
L'elecció d'aquest tema va cridar l'atenció dels joves pel fet que l'eutanàsia continua deixant un forat legal a la legislació vigent a l'estat espanyol, mentre que en altres països europeus i del continent americà aquesta situació social ja ha estat resolta des d'un punt de vista jurídic.
El resultat final d'aquest treball s'ha presentat a l'11è Premi Conviure convocat pel Parlament de Catalunya, concretament a la categoria de tercer i quart d'ESO, en la qual l'alumnat de tercer d'ESO ha quedat finalista a l'espera que resolgui el verdicte final del jurat.
El passat 3 d'abril, els alumnes de l'Institut Joan Amigó de l'Espluga de Francolí van rebre la visita de l'Associació Mestral, una organització que consciencia l'alumnat en el civisme envers les persones amb discapacitats físiques i o orgàniques.
L'activitat proposada consisteix en una xerrada per informar l'alumnat de les conseqüències que pot tenir un accident de trànsit i de la prevenció d'aquests.
Sota el títol de No passis de roda a roda, afectats per accidents amb lesions que els obliguen a anar amb una cadira de rodes, expliquen en primera persona les seves experiències per fomentar la precaució. La jornada també inclou un taller on els alumnes practiquen esports com el bàsquet amb cadira de rodes. L'associació Jovent Lauvengen organitza pel proper dissabte 6 de maig a les 10 del vespre la representació de l'obra de teatre Temps, protagonitzada pel conegut actor i presentador del programa de TV3, El Foraster, en Quim Masferrer.
Hola, escolteu-me, el proper dissabte 6 de maig seré al casal de l'Espluga de Francolí amb el meu espectacle Temps. Us hi espero. Jo hi seré. Ens hi veiem.
L'obra comença quan acaben de comunicar al Quim que li queden 90 minuts de vida, una hora i mitja de la més autèntica i plena llibertat que mai podrà gaudir un ésser humà.
Les entrades es poden adquirir de forma anticipada a través d'internet o una hora abans de la representació a la taquilla del teatre. El preu és de 10 euros per a menors de 30 anys i de 12 euros per als majors de 30. Les entrades no són numerades i l'aforament és limitat. The strings are rusty, but it's all I need.
Actualitat cultural.
La Conca de Barberà viu immersa aquests dies en els actes de Setmana Santa. Els actes ja van començar diumenge passat amb la benedicció de Rams i van continuar dijous amb la celebració del sopar del Senyor i la vetlla pregària eucarística.
Pel que fa divendres sant, a l'Espluga va tenir lloc el Via Crucis a les 9 del matí a l'Església Vella amb la meditació del Camí del Senyor. A partir de la segona estació, el Camí de la Creu es va poder seguir fins al Calvari. A les 11 del matí va tenir lloc l'exhibició dels armats i la celebració de la mort del Senyor a la residència Jaume I. Tot seguit va tenir lloc l'exposició dels misteris processionals i l'inici dels torns de guàrdia dels armats de l'Espluga. A les 5 de la tarda, a l'Església Vella es va fer la celebració de la mort del Senyor. Tot seguit van actuar els armats de l'Espluga. Finalment, a 2:15 de la nit es va fer el protocol de la bandera de la sang i seguidament la processó del Sant Enterrament.
A Montblanc, els actes de divendres sant van començar a partir de les 8 del matí amb el solemne Via Crucis des de Santa Maria al Pla de Santa Bàrbara. De retorn a Santa Maria va tenir lloc la lectura de les 7 paraules de Jesús a la creu.
A l'església de Sant Miquel de Montblanc, a les 11 del matí, va tenir lloc la vetlla del Sant Crist de la Congregació de la Sang, a càrrec dels armats, i a les 12, el repartiment dels misteris del Sant Sepulcre i de l'Hort. A 4:15 de la tarda es va traslladar el Sant Crist de la Sang a l'església de Santa Maria i a 6:15 retorna al Crist. Tot seguit, recollida dels passos a càrrec dels armats i col·laboradors de la congregació. Finalment, a les 10 de la nit, va tenir lloc la solemne processó del Sant Enterrament.
Els actes litúrgics de Setmana Santa continuen aquest dissabte a la nit amb la celebració de la vetlla pasqual i la missa solemne de Pasqua aquest diumenge. L'Espluga FM Ràdio també va emetre ahir la processó del Sant Enterrament en directe i en vídeo a través de Facebook Live. Poden recuperar aquestes imatges a través de la plana de Facebook de l'Espluga FM Ràdio. Thank you. música medieval és per explicar-los que Montblanc viurà els propers dos caps de setmana la 30a edició de la Setmana Medieval. El tret de sortida tindrà lloc aquest divendres amb el pregó que enguany anirà a càrrec de la coneguda actriu i locutora Txe Arana. Serà a 6:45 de la tarda des del balcó de la històrica Casa de Clergue a la plaça Major de Montblanc.
D'aquest divendres també en destaca l'espectacle Dracum Nocte, la invocació del drac dels quatre elements, a 10:45 de la nit a la plaça de Sant Francesc, seguit del Correfoc i de les Nits Malignes amb els concerts de Sauron i Every Night.
Aquest proper cap de setmana tindrà lloc el Mercat Medieval, la Mostra d'Oficis i el Mercat de Vins i Caves. A banda de diversos espectacles i comitives reials, també tindrà lloc l'Escola Cavalleresca de la Muralla de Sant Jordi, on hi haurà instal·lat un campament medieval en què els més petits podran fer tallers d'escuts, espases, tir amb arc i també passejos a cavall. Durant el cap de setmana també es farà la projecció del curtmetratge La Llegenda de Sant Jordi.
Un dels punts àlgids d'aquest proper cap de setmana serà dissabte a la nit amb la representació de La Llegenda de Sant Jordi i el Foradot. Com ja s'ha fet en els últims anys, es faran dues representacions, una a les 9 de la nit i l'altra a les 11. D'aquest proper diumenge en destaquen les credencials, el pacte feudal, a la 1 del migdia, l'església de Santa Maria. Per tancar el primer cap de setmana de la 30a edició de la Setmana Medieval, tindrà lloc l'acte emblemàtic de l'entrega de la Rosa a la Princesa, a la plaça de Sant Francesc, coincidint amb la Diada de Sant Jordi.
Durant el segon cap de setmana també tindrà lloc el Mercat Medieval, la Mostra d'Oficis, entre molts altres actes i espectacles. També, però, cal destacar-ne les rondes trobaduresques i el sopar medieval, el divendres, el torneig medieval nocturn i el dissabte i l'espectacle de Sant Jordi l'endemà, el diumenge. Poden consultar tots els actes i horaris a montblancmedieval.cat. El Cicle Gaudí, el circuit de cinema català nascut el passat mes de setembre, arribarà per primera vegada al cinema de Montblanc el proper dijous 20 d'abril a les 10 de la nit. La primera projecció serà Espanya en dues trinxeres, la guerra civil en color.
El Cicle Gaudí creixerà aquest 2017 amb la col·laboració de les Diputacions de Lleida, Tarragona i Girona i dels ajuntaments que s'hi adhereixen, una aliança que permetrà portar estrenes catalanes a 33 localitats d'arreu del país i amb l'objectiu d'arribar a 25.000 espectadors anuals. El cicle inclou pel·lícules de qualitat, d'estrena molt recent i d'ampli abast de públic. La seva vocació és conquerir nous públics per a la producció catalana, de consum minoritari a casa nostra.
A partir de l'abril es podran veure també a Monster Calls i Incerta Glòria.
Actualitat cultural. L'agenda cultural.
Concert Fidecicle al Caliu.
Organitzat per la Cultural Jordi Francolí per aquest dissabte a les 6 de la tarda a la plaça de Cal Torres a la Riba.
Caramelles a l'Espluga.
Com cada diumenge de Pasqua, la Coral Espluguina organitza les tradicionals caramelles. Tindran lloc aquest diumenge a partir de 10:45 del matí a la plaça de l'Ajuntament. Després a la residència Jaume I i seguidament pels carrers i places de l'Espluga.
Dia de les Pobilles de Sarral 2017.
Durant aquest diumenge, diada de Pasqua, al matí amb l'actuació de la xaranga i l'acte institucional amb totes les pobilles de l'Ajuntament de Sarral. Al migdia, sardanes amb la cobla Orquestra Maravella i a la tarda, ball. A la nit tindrà lloc el ball de gala amb la celebració del ball de les Pobilles, seguit de la discoteca mòbil.
Tallers de prehistòria a les coves de l'Espluga.
Aquest cap de setmana, des de 12:45 fins a les 2 del migdia. El preu és de 4,70 € i es tracta que els nens construeixin una cabana, descobreixin les eines de la prehistòria i dibuixin una pintura rupestre en una pedra.
Activitat familiar al Museu i Forn de Vidre de Vimbodí Poblet.
Aquest cap de setmana es tracta d'una experiència sensorial a l'entorn dels reflexos i les ombres i les diferents tonalitats de llum que es generen a l'entorn del vidre. L'activitat es durà a terme a les 11 i a la 1 del migdia, en pas de 20 persones cada mitja hora. El preu és de 3 euros per als menors de 12 anys i de 3,50 € per als majors d'aquesta edat. L'activitat inclou la visita al museu i la demostració de vidre bufat. Per inscripcions cal trucar al telèfon del museu.
Exposició itinerant Patrimoni Oblidat, Memòria Literària, a l'Espluga de Francolí.
Fins aquest diumenge, el Museu del Vidre Rural, impulsat per l'Institut Ramon Muntaner i coordinadora de centres d'estudis de parla catalana. L'exposició relacionada amb elements del patrimoni material tangible que es troben abandonats, en estat ruïnós o desaparegut, amb textos literaris que se n'han fet referència al llarg dels anys, vinculats al territori i la literatura.
L'agenda cultural.
Presentació del llibre Relats i cròniques, l'Espluga de Francolí, 1900-1923.
Llibre de Josep Maria Vallès Martí, que es presentarà aquest dimecres a les 7 de la tarda a la sala polivalent de l'antic hospital de l'Espluga. La presentació anirà a càrrec de Filo Ferrer Anguera.
Conferència als inicis de l'exportació a Sarral.
Dins els actes de l'any de l'alabastre, a càrrec de Ramon Termes Navarro. Aquest divendres a les 8 del vespre a la sala de plens de l'Ajuntament de Sarral.
Inauguració de l'exposició d'art jove La maleta d'il·lustracions, a Santa Coloma de Queralt.
Per aquest divendres a les 7 de la tarda a la sala dels arts del Castell dels Comtes. L'obra és de la montblanquina Helena Requesens i es podrà visitar fins al 30 d'abril. Organitzat pel Punt d'Informació Juvenil de Santa Coloma de Queralt, en col·laboració amb l'Oficina Jove de la Conca de Barberà.
Representació de l'obra de teatre Temps, protagonitzada pel conegut actor i presentador Quim Masferrer.
Organitzada per l'Associació Juvenil Auvenguen pel proper dissabte 6 de maig a les 10 del vespre al Teatre del Casal. El preu de l'entrada és de 10 euros per a menors de 30 anys i 12 euros per als majors de 30. Les entrades no són numerades i l'aforament és limitat.
Més informació a esplugafmradio.cat.
Anem a conèixer totes les dades que ens porta aquesta setmana a l'Espai Web amb Cristian Sagastibelza.
Benvinguts una setmana més a l'Espai 2.0 de l'Espluga FM Ràdio. Ja has visitat l'agenda de l'Espluga i la Conca de Barberà al nostre portal web esplugafmradio.cat? Si encara no ho has fet, et fem 5 cèntims de les opcions que hi trobaràs. Amb l'estrena de la nova pàgina web d'aquesta emissora es va realitzar una millora de les funcionalitats i de l'estètica de l'agenda, oferint més serveis a l'usuari. En aquesta es poden consultar tots els actes previstos a la comarca i llegir tots els seus detalls, incloent per exemple la seva ubicació amb la possibilitat de consultar-la en un mapa, l'organitzador, el seu cos i tota la resta d'informació necessària per a que t'assabentis de tot. Accedir-hi és tan fàcil com entrar a esplugafmradio.cat i fer clic a l'apartat Agenda situat en el menú superior. Un cop allí, apareixerà un calendari mensual que permet accedir als actes del dia escollit. Per consultar la informació d'un acte en concret, solament és necessari fer clic a sobre del seu títol i directament apareixeran tots els seus detalls. A més, tots els actes es poden filtrar segons la població on es realitzen. Si prefereixes veure els actes del dia amb un simple cop d'ull, a la pàgina d'inici del web de l'emissora també s'ha habilitat un espai on consultar-los ràpidament. Vols que el teu acte aparegui a la nostra agenda? T'oferim dues possibilitats per a fer-ho. Envia'ns un correu electrònic a agenda@esplugafmradio.cat amb tota la informació possible, com la descripció de l'acte, la seva ubicació o qualsevol altra cosa que vulguis comunicar. Si no vols utilitzar el correu, pots emplenar directament el formulari habilitat a la pàgina web. Tan sols has d'accedir a l'agenda de l'Espluga FM Ràdio, fer clic a l'opció Afegeix el teu acte a l'agenda i emplenar tots els camps que sol·liciten. D'aquesta manera, el nostre equip rebrà la sol·licitud i gestionarà la seva publicació. Has detectat algun acte erroni? Ens pots fer arribar la seva correcció a través de l'opció habilitada dins de l'apartat Agenda, emplenant el formulari amb els camps corresponents per a poder modificar la informació necessària. Fins la setmana que ve.
Anem a conèixer la informació esportiva de la mà de Josep Morató i Júlia Moià. Bona tarda.
Bona tarda.
Repassem l'actualitat del futbol pel que fa als partits del passat cap de setmana. Comencem en categoria Benjamí.
Camp dels Santes Creus i van perdre per un ajustat resultat de 3 gols en contra i només 2 a favor.
També l'Alavi va ser derrotat.
Sí, contra l'equip d'Hospitalet de l'Infant al seu camp amb un marcador de 4 gols a 1.
També l'Infantil van jugar un partit molt disputat contra el quart classificat de la Lliga.
Els infantils van aconseguir sumar un punt gràcies a aquest empat contra la Salle amb un resultat d'empat a 2 gols.
En categoria cadet,
l'equip va jugar a camp local i va aconseguir guanyar per 2 gols a favor i 0 encaixats.
I l'amateur disputava la 6a jornada de la Copa Tarragona.
És així, van encaixar una derrota de 3-1 contra el Montbrió.
I pel que fa a l'equip femení?
L'equip femení va jugar al camp del Constantí i va aconseguir mantenir la bona ratxa victoriosa amb una victòria de 5-2 Amb aquests 3 punts continuen a la tercera posició de la taula classificatòria.
I pel que fa als partits del pròxim cap de setmana, no n'hi haurà, ja que aquest cap de setmana hi haurà descans de Setmana Santa en totes les categories. I ara repassem els resultats dels equips de la Conca.
L'equip amateur del Club Futbol Montblanc va jugar al camp del Sant Salvador i va aconseguir guanyar per 2-1. Amb aquesta victòria se situen a la quarta posició de la taula classificatòria de la Lliga, empatats de punts amb els tercers.
I el primer equip de l'Unió Esportiva de Santa Coloma de Queralt va ser derrotat al camp del primer classificat de la Lliga, el Torreforta, per 2-0.
L'Espluga FM Ràdio. Informatius.
I ara repassem els resultats de jornada 8 i 9 d'abril d'hoquei. En l'escola, el prebenjamí inicial i el prebenjamí van descansar, però en canvi el benjamí va ser derrotat.
Sí, va ser derrotat per 6-0 en contra i només un a favor davant el club patins Calafell A.
L'Alaví també va perdre
a la pista del Bell-lloc per un contundent resultat de 7-3.
En canvi, l'infantil una important victòria.
Doncs sí, una important victòria amb un partit molt disputat contra el club El Vendrell amb un resultat molt ajustat de 7-6.
Què va fer en categoria juvenil?
Una altra victòria pel club, victòria dels juvenils a camp local contra l'Igualada, amb un marcador final de 6-3.
Segona catalana femení va descansar, però en canvi segona catalana A va perdre.
La 29a jornada de Lliga la va perdre amb un contundent resultat de 8-2 a la pista del Vilaseca.
I en categoria segona catalana B?
Van jugar contra el club Montbui i van perdre per 3-5.
Els partits d'aquest cap de setmana al pavelló municipal tampoc no n'hi haurà, ja que hi ha descans de Setmana Santa per totes les categories. Coincidint amb el Dia Mundial de l'Activitat Física, molts espluguins van passar una bona estona i van gaudir d'una bona activitat física amb la pràctica de diferents disciplines esportives.
Durant tota la jornada, els participants van poder triar entre una masterclass de spinning, un trail running, tai chi, zumba o tennis de taula. A més, van tenir la possibilitat de participar en una demostració de com es juga a bàsquet en cadira de rodes.
La celebració del Dia Mundial de l'Activitat Física ha estat una iniciativa de la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí. La Junta de Govern de l'Ajuntament de Montblanc ha aprovat el projecte de reforma dels vestidors del pavelló del Casal Montblanquí.
La reforma de l'edifici afecta únicament la zona de banys i vestidors, és a dir, la totalitat de la planta semisoterrani, per renovar-los totalment en el seu interior, ampliar la seva capacitat i disposar de banys més grans. A més, els vestidors i els banys seran independents i s'accedirà des del passadís mitjançant un distribuïdor per millorar l'àmbit d'accés. Jordi Albalat, regidor de Cultura, Ensenyament i Esports, ens explica quines són les necessitats que tenen.
Adaptar-lo una miqueta a les necessitats dels esports que s'hi practiquen, que en aquest cas són l'hoquei patins i el patinatge, i anar-lo posant una miqueta sobre el tema normativa, actualitzar-lo i anar modernitzant les instal·lacions d'un pavelló que té quasi prop de 30 anys.
També es realitzaran estintolaments amb perfileria metàl·lica a la zona del passadís per millorar les amplades i el desplaçament de l'obertura de la façana de bany d'homes. La intervenció farà que compleixin totes les mesures de seguretat.
I una segona intervenció seria arreglar i posar en actualitzar tot el tema normatiu de seguretat, i hem començat per canviar la porta gran perquè tingui la porta gran d'emergència que no tenia, i llavors una tercera fase serà aquesta modificació segurament dels vestuaris que estan a sota de l'escenari i dels lavabos.
El pressupost de la reforma és lleugerament inferior als 100.000 euros.
Santa Coloma de Queralt esdevindrà la seu de la 12a edició de l'Eternal Running Invencible el diumenge 1 d'octubre.
L'Eternal Running és una carrera d'obstacles que combina esport i diversió. S'ha celebrat en diferents països del món i gaudeix del reconeixement internacional. La seva filosofia es basa en fomentar la part lluitadora i de superació dels participants, sense oblidar l'àmbit festiu, ja que no només es premia el més ràpid, sinó també el millor disfressat.
Un dels principals atractius de la cursa són els obstacles, ja que per aconseguir el títol honorífic d'Invencible caldrà arribar a la meta i superar les dures proves que conformen el recorregut. 80 obstacles en total. Entre els més originals i populars hi ha el camió de palla i el tobogan invencible, la tela d'aranya o la zona d'escuma.
L'Ajuntament de Santa Coloma de Queralt creu que aquest esdeveniment, més enllà de contribuir a fomentar les activitats esportives, és una oportunitat per donar visibilitat i projecció al municipi i alhora contribuir a l'enfortiment d'altres sectors com el cultural, l'hostaler i el comercial de la vila.
Les entrades ja es poden adquirir a la pàgina web de l'esdeveniment eternalrunninginvencible.com a un preu de 25 euros fins al 25 de maig o 30 euros a partir del dia 26. L'entrenadora del Club Patinatge al Casal de l'Espluga, Sabina Masdeu, va assistir a unes jornades de tecnificacions de patinatge artístic a la localitat de Golmés. Aquestes tecnificacions van estar impartides per la reconeguda tècnica italiana Mònica Degli.
En aquesta tecnificació també van assistir-hi tres patinadors del nostre club, el Josep Maria Trullols en la categoria cadet i l'Irina Pesquero i l'Adriana Trullols, amb dues al nivell iniciació B.
Les ballarines del casal continuen concursant de manera exitosa. El passat cap de setmana es van presentar el concurs de dansa Václav Nijinsky a la ciutat d'Osca i l'escola va presentar les coreografies Sometimes, The Place, Feelings, Amor i Odio i En un solo suspiro.
Marina Roca va participar amb la coreografia En un solo suspiro, on va obtenir medalla de bronze, el millor resultat de l'escola de dansa del casal a la ciutat d'Osca.
La secció excursionista del Club Atlètic Espluga organitza una caminada matinal demà diumenge 16 d'abril.
El recorregut és de 10 quilòmetres de distància i 345 metres de desnivell, amb una dificultat baixa i accessible a tots els nivells físics. Es durà a terme una ruta circular pels camins de l'aigua al Secà de Tarrés, passant per la cabana de les Eres, la font de la Coma Cervera i la cisterna dels Cigarets.
El punt de sortida serà a l'aparcament de la Font Baixa a les 8 del matí.
A l'actualitat amb Anna Garcia i Sergi Civit.
I fins aquí aquest repàs a l'actualitat. Ens retrobem a les properes edicions dels informatius de l'Espluga FM Ràdio dissabtes i diumenges a la 1 i a les 7 de la tarda. I sempre que ho vulguin, ja ho saben, esplugafmradio.cat. Gràcies, Alba Grinyó.
Bona tarda, Sergi.
I gràcies també a tot l'equip, Gerard Bosch, Núria Romero, Anna Garcia, Júlia Mollà, Josep Morató, Magda Boldó, Clara Sanz, Cristina Bosch i Cristian Sagastibelza, que acaben de passar una bona tarda. Adéu-siau.
Més informació a esplugafmradio.cat.